Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Fins al 18 de març, al Museu del Prado de Madrid es presenta una magna exposició sobre el pintor Marià Fortuny Marsal, nascut a Reus el 1838 i mort a Roma el 1874, als 36 anys. És d'admirar que una vida truncada tan prematurament fos tan fecunda en plasmar obres d'una bellesa tan delicada i d'un puntillisme tan minuciós. Fortuny pinta la figura humana des d'infant a ancià, la carn turgent i l'arrugada, dones i homes, rics i pobres, anacoretes, soldats, àrabs, gitanos, pinta animals, gossos, ocells, pinta objectes, ceràmica, mobles, casc, fins a esdevenir també un gran col·leccionista. Moltes obres m'han interessat, però n'hi ha una que m'ha impressionat especialment. Es tracta d'un aiguafort d'un home àrab, assegut a terra, pregant, en profund recolliment, vetllant el seu amic mort al costat. A la mostra hi ha 169 obres rellevants, 67 de les quals mai fins ara no havien estat exposades fora de les seves col·leccions o museus de procedència. Hi ha col·laborat, entre molts d'altres, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu de Montserrat, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i la Fundació Gala Dalí de Figueres. Val la pena veure aquesta mostra singular. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel i la parada d'en Carles premien el teu pessebre. Sortegem 7 figures diferents entre tots els que pengeu al Facebook una foto o un dibuix del vostre pessebre amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. El sorteig serà el dia 21 dins de la fórmula Estel. No te n'oblidis, una foto o un dibuix del teu pessebre al Facebook amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. I recorda, la parada d'en Carles la trobaràs fins al 23 de desembre a la Fira de Nadal de Mataró i també a la venda online de pessebres.com. Esperem les teves fotos i dibuixos.
A Borges ens agrada celebrar
allò que ens uneix. Cada gota és la vida. Borges. Cada gota és un plaer. Borges. L'alegria, la cuina.
Borges. Que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat. Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions al GETER, ens comentava diumenge passat que totes les creences presents a Catalunya amb els seus membres en la totalitat estan molt preocupades per la situació política i social que viu Catalunya. A les portes d'unes eleccions molt especials, en unes circumstàncies molt excepcionals, com són els comicis de dijous vinent, és important destacar això, perquè precisament les religions tenen sentit perquè promouen totes la pau i la concòrdia i estan en sintonia amb una línia de continuïtat, que és la transversalitat i la diversitat en temes polítics opinables i la defensa de la concòrdia i la reconciliació. L'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, escriu en la seva carta dominical d'avui que aquestes eleccions es fan en unes circumstàncies extraordinàries alhora que invita tothom a exercir el dret a vot amb lucidesa i ponderant amb sentit crític les propostes i les promeses dels partits i coalicions. Igualment afirma que tots els ciutadans han de contribuir amb el seu vot al bé comú, al bé de la societat amb esperit de veritat, de justícia, de solidaritat i de llibertat. Aquesta crida la fa un bisbe catòlic, però evidentment pot servir per als creients de totes les religions. En la primera part parlarem uns minuts amb Sor Lucía Caram. Segurament molts de vosaltres sabeu qui és, molt coneguda per molts motius, catalana de l'any, ara fa 3 anys, i dominica de Manresa. Però més enllà d'això, és una de les grans impulsores del grup de diàleg interreligiós de Manresa. Parlarem d'aquesta realitat de diàleg. I en la segona part, després del vocabulari interreligiós de cada setmana, ens visitarà Francesc Marzo. És un jove afectat per autisme i que ha escrit un llibre titulat Oxímoron entre l'autisme i la mística, la seva història personal, com a creient també protagonista a temps de diàleg. Això és el que us proposem per avui. Us acompanyarem fins a 6:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Manresa és una ciutat de gran tradició en el diàleg interreligiós. Hi ha diferents realitats, entre elles la comunitat de Sant Egidi, la mateixa Companyia de Jesús amb alguns experts que s'hi impliquen, i des de fa uns quants anys el grup de diàleg interreligiós de Manresa. A la capital del Bages, una vila molt plural i molt diversa també religiosament, hi ha una coneguda religiosa dominica, Sor Lucía Caram, que avui ens acompanyarà uns minuts. Va ser l'any 1996, quan, amb la urgència de pregar per la pau, el grup ecumènic que hi havia abans es va convertir en interreligiós. Sor Lucía Caram, bona tarda, benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per donar veu a aquest diàleg interreligiós des de Manresa.
Gràcies, efectivament, perquè parlar de Manresa és parlar de diàleg interreligiós, oi? Vostè ho sap prou bé.
Sí, de fet, penso que la feina que s'ha fet, més ben dit, el diàleg que estem fent des de diversos indrets entre totes les religions, ha posat en el mapa del diàleg interreligiós precisament per la pau a Manresa, no? Uh-huh. Per tant, és un motiu d'orgull, de satisfacció, però per altra banda ens presenta sempre nous reptes, perquè la pau es veu sovint molt amenaçada, uh-huh. I ajuntar-nos per dialogar, per reflexionar, per pregar, més enllà de la religió de cadascú, i des de la religió de cadascú ens ajuda a intentar fer d'aquest món un espai també de pau i de convivència.
Com funciona aquest grup de diàleg interreligiós de Manresa?
Bé, les trobades, al començament, com sempre passa, són molt més sovint. Normalment eren un cop al mes, ens trobàvem per pregar, per parlar d'algun tema concret que ens importava, i ara més bé organitzem 4 o 5 trobades grans a l'any, i després tenim algun tipus d'activitats, com per exemple alguns tallers que es fan dintre de la presó o per diverses festes de Manresa, fer espais de diàleg i debat obert a la ciutat. Però, així com al començament, era molt necessari que ens anéssim trobant per conèixer-nos entre nosaltres i per crear un lligam. Avui, tota aquesta relació ja és una relació molt normalitzada. Per tant, és com que no necessites tant crear aquests espais per dialogar, sinó que això sorgeix en la vida diària, en la vida quotidiana, i sí, després ja tenim moments per explicar a la ciutadania i per implicar a la ciutadania en la causa de la pau i del diàleg. Per tant, el convent continua sent el punt de trobada, ens trobem, ha crescut bastant el número de presències d'entitats religioses a la ciutat, i això fa que sempre sigui un repte, que sigui molt enriquidor. Uh-huh. Ens trobem bàsicament cada 2 mesos i estem els catòlics i evangèlics ja de diverses comunitats d'Àfrica, tenim ortodoxos, hi ha també de diversos ritus també, perquè estan els d'Ucrània per una banda, després hi ha dos o tres denominacions més. Bueno, pues sí, venen els ortodoxos, venen los de la Iglesia de Filadelfia, que es el de la Iglesia, básicamente son de etnia gitana. Uh-huh. Están dos centres budistas diferentes, están Brahma Kumaris, es Bajais, están los testimonios de Jehová también. Uh-huh. Per tant, bueno, pues yo he anat creyent, y yo ha fet que si al començament, i evidentment està la comunitat musulmana, que és la més gran, sí, i que sempre ens aplega tres cops a l'any a la mesquita, com un espai també molt normalitzat. Uh-huh. Bàsicament, aquesta és la dinàmica que tenim. Ens trobem, plantegem un tema o una activitat per la ciutat i bueno, convoquem de portes obertes. I la resposta, així com al començament era molt multitudinària, ara és molt nombrosa, no multitudinària, però quan fas una convocatòria tens un centenar de persones, més o menys.
Déu-n'hi-do, això ha crescut molt.
És significatiu. Sí. Jo sí, quan van ser els atemptats, per exemple, immediatament ens van reunir, van convocar, i jo van ser moments, quan hi ha moments de dificultats, és quan estem més units que mai, no? Uh-huh. I ahir sí va ser una barbaritat, és la que va venir per moments puntuals, no?
Sí, però... i moments en què també es posa a prova precisament la mateixa pau i la mateixa convivència interreligiosa, oi?
Sí, i jo crec que el tema del diàleg interreligiós ha aconseguit, en la situació de Manresa, que té tanta diversitat religiosa, com he explicat, i tanta immigració, que aquesta immigració és el que ens porta a la gent que arriba amb el seu Déu, amb la seva pobresa, amb les seves riqueses, amb els seus costums, que no sempre és fàcil que trobin un encaix dintre d'una societat. Jo crec que el diàleg interreligiós, i això ho reconeixen des dels àmbits civils també, uh-huh, és el que ha afavorit aquesta convivència que ens ha conduït molt a la pau, no? De fet, uh-huh, Manresa és el primer lloc a l'estat espanyol on es van fer portes obertes en una mesquita, uh-huh, i que s'han continuat obrint les portes perquè mai s'han tancat. El fet de que les dones puguem anar a compartir els seus espais, no només durant el Ramadan, sinó durant l'any, és una situació de normalitat en les relacions, i la veritat que hi ha, sobretot més enllà del diàleg que s'ha generat, hi ha un espai d'estimació mutu entre tots, no? Uh-huh, i això fa que sigui un diàleg cada cop més autèntic.
Un diàleg cadascú des de la seva peculiaritat, evidentment. Autèntic, però cadascú des de la seva creença.
Sí, evidentment. Nosaltres pensem que no hem de renunciar a lo que cada un creu i a lo que cada un pensa, al contrari. Però sí que sempre ens repetim que no pot ser que a vegades tinguem suficient religió per crear distàncies i murs i guardar una pròpia, com entre cometes, marca, sinó que precisament la religió en les que ens permet religar-nos amb Déu i tenir una bona relació també entre nosaltres. I això ens fa que, jo sempre dic, jo soc més cristiana que mai des que participo en el diàleg interreligiós, no? Uh-huh. Possiblement el missatge de l'Evangeli és molt il·luminador en aquest sentit, no? El diàleg de Jesús amb la dona siropagana, no? Uh-huh. Hem trobat en tot el poble d'Israel una fe tan gran com la d'aquesta dona. Uh-huh. Això ens fa reconèixer també que Déu està present en els altres, però que cadascú té la seva cultura, la seva religió i la seva forma d'entendre a Déu, i això és una riquesa que ens sobreporta precisament per estimar-nos, perquè si algun sentit té la religió és allò, estimar-nos com som estimats per Déu. Mm-hmm.
Doncs i tant que sí. Avui parlem a temps de diàleg a Ràdio Estel amb Sor Lucía Caram, religiosa, filla de l'Argentina, però ja catalana d'adopció des de fa molts anys. A més, va ser catalana de l'any 2014, si no recordo malament, oi?
Exactament, sí.
Déu-n'hi-do, això és un repte per una argentina. A més, una argentina que, com li va dir el papa Francesc fa uns mesos, arma lío, allí donde va.
Exacte. Vam fer això, tot i que fa trontujar algunes estructures, però bueno, jo penso que això és el que diu l'Evangeli quan jo he vingut a portar foc a la terra, i què més vull sinó que això estigui cremant. Això és fer lío, així que continuarem fent lío.
Sor Lucía Caram ens ha parlat del grup de diàleg interreligiós de Manresa, on també, potser està bé recordar-ho, Sor Lucía, participen persones que no s'identifiquen amb cap religió, però que aposten per l'espiritualitat i la convivència. A més, el grup també dialoga, d'alguna manera, de l'àmbit religiós amb el no religiós, perquè té el suport de l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa. Com diu vostè, diàleg també amb el món civil, no?
Sí, sí, evidentment. De fet, a les trobades ve molta gent que té una inquietud social o una inquietud intel·lectual, i això ens ha donat també una característica molt pròpia, no? Crec que jo sempre explico que l'aportació que fan des de la cova amb la figura de Xavier Meloni, que ens aporta tota una part més mística i espiritual i també teològica, fins i tot del grup Zen, que hi ha a Manresa, que hi ha gent de moltes religions, de moltes tradicions, o gent que només es reuneix per meditar i que necessita fer silenci, com altres que són més activistes socials, això ens fa que el nostre diàleg pugui fluir d'alguna manera diferent i que cadascú pugui trobar el seu espai, no? Fins i tot els no creients i fins i tot aquells que són una mica crítics amb el fet religiós, no? Uh-huh. Crec que hem trobat el camí de la humanització o el rostre més humà de Déu i de les religions per trobar-nos i per dialogar.
Tant de bo un grup interreligiós com aquest de Manresa sigui impuls decisiu perquè en aquesta ciutat, com també arreu de Catalunya i del món, es promogui la bona convivència, perquè efectivament no és fàcil aquesta convivència. Que hi hagi aquest grup interreligiós no vol dir que Manresa sigui sempre una bassa d'oli. Segur que hi ha problemes, algunes dificultats de convivència, però sempre es minimitzen, no?, amb l'ajuda d'aquests grups.
Sí, sense dubte, jo penso que això també és un camí, el fet de quan hi ha un grup de gent de diversos sectors que s'estimen i que treballen junts, fa que, per exemple, quan arriben refugiats a la ciutat, que et demanen que facis un vincle perquè, per exemple, que els puguis vincular perquè no se sentin tan desprotegits amb la seva pròpia confessió, això ens ha servit el grup de diàleg interreligiós per fer una tasca també social, no? El que ve de fora i es troba en un terreny estrany és com que necessita també un suport de la seva gent, no? En aquest sentit, també el grup de diàleg interreligiós ha estat un factor de cohesió i com un pont de diàleg amb la societat. Jo crec que el grup de diàleg interreligiós ens ha de servir per interrelacionar-nos i per afavorir la convivència.
Moltes gràcies, Sor Lucía Caram. Felicitats per aquest grup de diàleg interreligiós i també per tota la tasca social que vostè té, que vostè coordina i en què vostè participa. Per exemple, fa uns anys va crear un banc d'aliments a Manresa, ara té aquest projecte infantil, no?, amb nens i nenes desprotegits i necessitats, i sempre promovent, no?, l'ajuda als altres.
Sí, no podem fer una altra cosa. Això és la invitació evangèlica que ens crema dintre i que intentem, mentre lliure, donar sentit a tot el que estem fent, sobretot ajudant els preferits del regne, que són els més pobres.
Uh-huh. I tot això des d'una opció personal de vida contemplativa, com és el carisma dominicà, no?, com a dominica, però com vostè deia en un llibre, el seu claustre és el món, eh?
Exacte, és l'espai de les contemplacions grans.
Una abraçada, Sor Lucía Caram. Bon Nadal, bones festes i endavant amb els seus projectes. Tindrem ocasió de tornar a rebre la Ràdio Estel. Una abraçada.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies, Ignasi.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Rinpoché, budisme. Rinpoché literalment significa grandiosament preciós. És un adjectiu propi del budisme tibetà que s'adjunta a un nom com a tractament honorífic per mestres altament qualificats. És un títol de reconeixement. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
El testimoni és avui la història personal d'un noi autista que acaba de publicar una obra de poesia molt especial. Es diu Francesc Marzo Ballot, és fill de Barcelona, té 29 anys i és un jove concretament amb síndrome d'Asperger, la part més funcional dels trastorns de l'espectre autista, el TEA. El camí cap al diagnòstic va ser per a ell una tasca molt frenètica per la gran varietat d'aspectes d'aquest trastorn i també la vulnerabilitat que presenta fins i tot per als metges cada cas, perquè certament no hi ha malalties, sinó persones que tenen aquestes malalties. Es declara amant de tots els gèneres literaris, però la poesia i l'assaig són els preferits. Ha publicat els poemaris La fuga i Equilibrio i ara ha donat vida a Oxímoron entre l'autisme i la mística. En parlem amb ell mateix. El saludem ja, Francesc Marzo. Bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Molt bé, encantat de fer-ho. Aquest llibre, Oxímoron entre l'autisme i la mística, ha estat editat per Sirena de los Vientos, una editorial de Madrid. I podem avançar per als oients que es puguin sentir atrets. És que és un llibre molt especial perquè inclou un centenar de poemes molt breus, 98 concretament, i són estrofes breus però que diuen molt. En podem posar l'exemple d'alguna. Ho definiria així?
Sí, són petits poemes, encara que crec que el contingut, o almenys ha sigut la meva intenció, és concentrar molt en poc espai, sí.
Uh-huh. Té a veure, d'alguna manera, la patologia que vostè té amb el gènere i el missatge d'aquests poemes?
Crec que no.
Per tant,
vostè... Crec que va més enllà del fet de que tingui aquesta condició, sí.
Per tant, és un llibre, uns poemes curts que podia escriure vostè o podia escriure una altra persona que tingui una altra problemàtica o que no tingui cap malaltia, diguéssim, mental.
Sí, per això avui amb el meu llibre vull una mica, també una mica d'èmfasi i demostrar que una persona amb aquesta condició anomenada, que des del meu punt de vista no és una malaltia mental, no hi ha malalties mentals, sinó persones que diferents que tenen cadascú la seva manera d'estar en el món. Però sí que, bueno, doncs el fet de demostrar, no, doncs, que una persona amb un denominat amb una dona denominada malaltia mental no ens pot escriure igual o millor que una persona que en teoria doncs no té cap tipus de problemàtica. I una mica doncs buscar també i demostrar, doncs, que una persona així doncs també pot buscar la connexió amb la unitat, que en el meu cas doncs evidentment és la divinitat i el tot.
Buscar la unitat, que tots siguin un. D'alguna manera és el que busquen també les religions que dialoguen, buscar la unitat en algunes qüestions. Això no vol dir que es busqui una fusió entre les religions, sinó una unitat en allò fonamental pel que fa entendre de la divinitat.
Sí, perquè crec que ja des del punt de vista cristià o des del punt de vista també de l'islam o des d'un altre punt de vista també de l'hinduisme, doncs cadascú al final acaben buscant aquesta unitat anhelada, no? Que és el que ens envolta tot i a tots. I ens sentim amb el desig de ser només pues un contemplar, no? La perfecció i la imatge d'aquest pues, ésser doncs, que és creador.
Que és creador. Eva Requena, autora del pròleg, diu que el llibre inclou un compendi de poemes amb una bellesa única, on es troba una relació mística entre l'escriptor, és a dir, entre Francesc Marzo, que ens acompanya avui, allò que escriu, i també la persona que llegeix, molt important això. Per tant, vostè busca impregnar la mística interior en el lector?
Sí, també m'agradaria que quan llegeixin aquests poemes doncs també fessin un esforç d'intentar trobar-se, si no, potser no aconsegueixen, però sí almenys fer l'esforç de fer la búsqueda interior de trobar-se i de buscar-se a si mateixos, sí.
Uh-huh. Sí. Per exemple, un poema, el número 27, diu: ¿Cómo creer que los verdes son verdes si cuando volteo mis ojos ellos se vuelven nieblas y entorpecen las palabras? Això és un cant, per exemple, a les sensacions, a les percepcions, volia dir. Sí,
sí. Sí.
Que de vegades veiem les coses d'una manera, un dia són així, un altre dia són d'una altra manera.
Clar, que les coses són sempre el que aparentment semblen ser.
Uh-huh. Per tant, una intencionalitat clara en la brevetat d'aquests poemes profuns. Els va elaborar amb certa agilitat, vostè, o va buscar cada vegada la...
No, cal dir que si he escrit d'aquesta manera ha sigut perquè la mateixa poesia m'ha buscat a mi, no l'he buscat jo a ella, sinó simplement ha sigut una cosa d'un fluir constant en el qual no hi ha hagut cap tipus de necessitat d'anar-lo a buscar, sinó que jo l'he trobat i ella m'ha buscat també, per dir les dues coses. També m'agradaria, si em permet,
sí,
hi ha un poema que justament parla del que dèiem al principi, del tema de la condició del que s'anomena les malalties mentals.
Són aquests poemes, el 87, Cuando yo, lugar cercano sin sombras, colores fulgurosos, entonces me consigo. I un altre, el 31, al mismo tiempo que demente extensión abierta sin fronteras, formas de crecer flamante. Què diria vostè d'aquests dos poemes?
Bueno, doncs la dualitat entre, justament molt relacionada amb el tema del títol, entre l'autisme i la mística, seria aquest pont entre al mismo tiempo que demente, no? Doncs és aquesta expressió de que a la vegada que un se suposa que té una malaltia, a la vegada també pot estar connectat directament i d'una forma molt íntima i molt, molt sensible amb aquesta unitat, amb aquesta unitat divina creadora.
I una última qüestió, per què va posar el títol Oxímoron?
Bueno, Oxímoron, des d'un punt de vista literari, és una figura que indica, pues, una contradicció amb una mateixa idea, no? Però justament amb el meu llibre el que es pot veure és que encara que hi hagin a priori, a simple vista, contradiccions, forma part de la mateixa unitat. En aquest cas, pues, com jo ho he dit en alguna altra ocasió, la llum i l'ombra.
Uh-huh.
Sí.
Oxímoron va lligat a contradicció o a sentit aparentment contrari, però que, en canvi, moltes vegades també implica complementarietat dins una mateixa unitat. Ha estat un plaer compartir uns minuts avui amb Francesc Marzo. Sabem que vostè és actualment estudiant de matemàtiques, física, química, filosofia i música. Amb la seva problemàtica ha pogut fer vida normal des de la seva infantesa fins ara?
Bueno, amb un més o menys. Que passa que jo vaig estar diagnosticat de forma adulta, i més o menys la meva vida, el que siguéssim la infantesa, a partir de la infantesa va ser més o menys amb els seus més i menys, però va ser més o menys normal, entre cometes, encara que no vaig estar també tractat amb algun tipus de psicòleg i de més, però va ser més o menys normalitzada. Va ser a partir de l'adolescència, quan a partir de 13, 14, 15 anys, en el qual, doncs, va ser, llavors van començar els problemes. Bàsicament perquè en aquella edat comença el contacte social més fluid. Mm-hmm. I llavors això va ser també una manera de trobar-me realment amb el problema. El que passa és que no ha sigut fins a la part ja d'adulta, a partir dels 20-22 anys, que llavors és quan em van començar a buscar algun tipus de troballa amb el amb aquesta manera de ser que jo tenia i d'estar en el món.
Uh-huh. Moltes gràcies, Francesc Marzo. Vostè, que es declara fascinat per la mística, segur que coneix en Joan de la Creu. Se celebrava la seva festa aquesta setmana, el dia 14, i avui volem acabar amb una cançó que interpreta un dels seus poemes, Gocémonos amando, del Càntic Espiritual de Sant Joan de la Creu. Doncs bé, que Sant Joan de la Creu ens ajudi també a trobar,
sí,
aquesta unitat
sí,
de la mística.
Sí, que ens ajudi també, sí.
Felicitats, Francesc Marzo, per aquest llibre, Oxímoron entre l'autisme i la mística. El recomanem, publicat per Sirena de los Vientos. Es pot trobar en llibreries aquí,
sí,
a Catalunya?
Sí, es pot trobar a diverses llibreries de Catalunya. Entre elles, la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia, per exemple. Sí.
Que vagi molt bé i bon Nadal. Adéu-siau.
Molt bé, igualment. Moltes gràcies.
Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado domana el agua pura. Entremos más
a... Aquest Gocémonos, amando, és del concert que va fer l'any 2015 al Teatre Monumental Amancio Prada amb l'orquestra i el cor de Radio Televisió Espanyola. Ens acomiadem amb aquesta peça del preciós Càntic Espiritual de Sant Joan de la Creu, una vocació a la mística més enllà del cristianisme que practicava Sant Joan de la Creu. Gràcies per la vostra companyia. El temps de diàleg torna diumenge vinent, ja a les portes del dia de Nadal. Us acompanyarem, com sempre, cada setmana. Salutacions del Màrius Ramírez a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, us deixem amb la taula de l'Evangeli.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.